Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal? Com estem? Bona nit. El Barça busca seguir sumant per victòries als partits al Palau Blaugrana i ho vol fer contra un dels grans de l'Eurolliga, un dels habituals de les últimes Finals Fours, un dels recents campions de la competició, que això sí, aquesta temporada està patint més del compte a Europa, malgrat el 2-8 que acumula. Pessic té clar, però, que aquest bagatge encara els fa ser més perillosos.
Com sempre en deporte, el peor és León Herido. Es un equipo que tiene calidad, que busca continuidad, que busca un desafío aquí, ¿por qué no aquí en Palau?
Doncs no serà perquè el Barça no estigui més que avisat del potencial del Fenerbahçe, més enllà de la 15a posició que ocupa el conjunt turc en aquests moments. Els apèssics necessiten fer els deures avui i també divendres. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres, 20 de novembre 2019, amb el José Matos al control, Xavi Pagan a la producció.
Bona nit a tothom.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs, sens dubte que el Barça faria una passa molt important en el cas de guanyar els dos partits d'Eurolliga d'aquesta setmana, tots dos a casa, divendres contra el Maccabi i el d'avui contra el Fenerbahçe. En la prèvia, ahir a la tarda, més tard, després de la gravació del Bàsquet al dia, això deien Pessic i Pau Ribas a la sala de premsa del Palau.
Sabemos que esperamos mañana. Es importante saber que como siempre en deporte, el peor es León Herido. Es un equipo que tiene calidad, que busca continuidad, que busca un desafío aquí, ¿por qué no aquí en Palau? Y es razón que mañana Palau es para nosotros muy importante. Yo soy muy contento con... Por ejemplo, también el último partido contra Estudiantes, un partido Liga Endesa por la mañana y una buena atmósfera y una atmósfera que ayuda a nuestros jugadores para dar más confianza, más fuerza. Y esto es que se espera también mañana contra un rival que nosotros respetamos mucho.
Trobem a falta jugar al Palau aquesta Eurolliga. Hem jugat molt pocs partits aquí i amb aquest tipus de partits necessitem l'afició, però bueno, no és cap sorpresa que estaran allà des del minut 1 fins que acabi el partit i intentarem respondre de la millor manera i tornar a tenir una victòria en aquesta Eurolliga.
Doncs el Barça, que intentarà sumar avui la 7a victòria a Europa, trencar amb la derrota del passat dijous a Madrid i tornar a derrotar el Fenerbahçe al Palau molts anys després. El partit en joc des de les 9 de la nit, a l'igual que el Baskonia Txeska. La resta de partits, tots es van jugar ahir. Salgiris 85, Panathinaikos 86, Alba de Berlín 93, Estrella Roja 80, Bayern 85, Olympiakos 82, Asbel 84, Efes 90, Milà 92, Maccabi 88 i el València 94, Zenit 90. Tercera victòria dels Che a l'Eurolliga, 3-3 a casa. Jaume Pons Arnau destacava la reacció dels seus jugadors.
El meu truc és persistir. Sí, és buscar aquest moment. És persistir, buscar aquest moment. Si vas donant toms d'una filosofia a una altra perquè les coses no surten i tal, el que tenen que ficar és un altre entrenador. L'entrenador que hi ha, el que ha de fer és persistir, per primer de tot que el teu equip identifiqui el camí i segon, perquè hi cregui. I bueno, doncs, si persisteixes hi ha més oportunitats de que hi creguin. però sobretot hi creuen a partir de que guanyes, no? On vaig dir l'altre dia que el clic aquell que d'això probablement la victòria ha influït molt, molt més. També totes les coses que han fet per aconseguir aquesta victòria, no? Però la victòria ha influït, ha ajudat molt.
I també ha jugat ahir Real Madrid 104, Kimki 76. La victòria número 500 de Pablo Laso a la banqueta del Madrid.
Pasó el tiempo. Me veo un poco hasta diferente, pero es normal. El tiempo pasa para todos. Contento por el número de victorias, pero bueno, sobre todo por el trabajo de todo el equipo, de los jugadores, el cual me siento de todo el mundo muy orgulloso. El trabajo del staff, de todo el grupo de trabajo, de mis ayudantes, de los jugadores y del club que nos permite pues llevar esto a cabo, ¿no? También a los aficionados, que obviamente nos empujan cada día. Yo creo que hoy también ha sido importante el tener ese calor del público después de venir de una derrota en Bilbao, y en ese sentido nunca, digamos que nunca me canso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Contento, pero bueno, ya está. Probablemente ahora mismo no piensa en las 500, sino piensa en las piernas.
Periodista de Planeta CB, Javier Rodríguez. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas.
Pues 500 victorias de Laso ya en el banquillo del Madrid. ¿Cómo pasa el tiempo?
500 victorias en 9 temporadas. La verdad es que las temporadas, como se pasan tan volando porque no te da tiempo entre una y otra, porque los partidos se suceden a esta velocidad. Parece que hace ya 4 días que estuvo aquí Pablo Laso, pero hace ya 9 temporadas. Y camino de, si la cosa sigue así, de tener un récord absoluto de victorias. Solamente ya tiene delante a Lolo Sainz con 595. Entonces, fíjate que es una cosa que ahora tiene 500, pero para el año que acaba contrato, que es la próxima temporada, podría llegar incluso a alcanzarle. O sea, que tú fíjate el ritmo de partidos que llevamos.
Es decir, que tú crees que lo va a superar, ¿eh? Va a superar a Lolo Sainz.
Yo estoy prácticamente seguro viendo, bueno, aquí ya sabemos que no sabemos cómo puede ser el tema, pero a mí no me extrañaría que Pablo Laso siguiera en el Real Madrid, no solamente el año que le queda de contrato, sino más tiempo. De hecho, las renovaciones las va haciendo cada 2-3 temporadas, y salvo algo que puede ser, como sabemos que este baloncesto, sobre todo en estos equipos, puede pasar, pues yo creo que estoy casi convencido de que lo superará.
En todo caso, lo que demuestra esto es que está muy asentado en el banquillo del Real Madrid, ¿eh?
Muy asentado, y además es algo que se transmite, porque yo ya conozco desde un poco después de que ya llegó. No es alguien que se note muy agobiado ni por la presión, a pesar de lo que supone su cargo, y yo creo que es una de las claves. Aparte de los triunfos, evidentemente, yo creo que ha sabido encontrar una tecla, encontrar un estilo muy identificado del Real Madrid, y que ha hecho que año a año vaya teniendo sobre todo ilusión por renovar los proyectos, porque él mantiene una base, pero va poniendo sus jugadores que considera que se acoplan mejor a su estilo de juego. Y sobre todo, cuando han venido mal dadas, ha tenido esa confianza de la parte directiva para seguir manteniendo un proyecto que, a día de hoy, yo creo que sigue siendo ilusionante para la afición.
Y eso que recuerdo las primeras temporadas antes del boom del Real Madrid ganando Euroligas, que Florentino estuvo a punto de cargárselo, ¿eh?
Bueno, aquí se ha pasado, porque la gente es de memoria frágil, pero aquí se han pasado épocas muy, muy malas. O sea, y no, fíjate, yo no te diría solamente Florentino, te podría hablar incluso de la época de Lorenzo Sanz, Ramón Mendoza, uno que ya tiene ya unos años. El baloncesto casi siempre ha estado en el punto de mira, y muchas veces no se ha dado el paso definitivo por no ser el presidente que se cargó una sección histórica y no pasar a la historia precisamente por eso. Ahora, pues bueno, ya es otra dinámica. Es otra, nadie se plantea eliminar una sección, que como tú y yo sabemos, pues si no tuviera el respaldo de fútbol, pues sería difícil mantenerlo al nivel que tenemos ahora mismo, a nivel económico.
Exacto. Xavi Pascual estuvo 8 años en el Barça, la soya le supera, está 9 en el Madrid, pero como tú comentabas, Javi, no ni le quema ni le desgasta el banquillo del Madrid, ¿eh?
No, esa es la impresión que da. Realmente es curioso porque yo me acuerdo, por ejemplo, ahora cuando ha salido el tema este de Pepu Hernández, cuando cambió porque ya está prácticamente retirado, pero se pasó a política. Y, o por ejemplo, cuando se retiró Zidane también, pues era lo típico de preguntarle a Laso si él alguna vez había planteado alguna de esas circunstancias. Y es una persona que siempre te transmite que él vive el día a día, que él mantiene la misma ilusión que del primer día que entró al Real Madrid, que la sigue manteniendo, que cuando vienen mal dadas lo único que hace es mirar hacia adelante al siguiente partido. y que bueno, que no se le nota ningún atisbo de decir de hastío o de algo así para que no siga manteniendo la ilusión por entrenar al Real Madrid. Esa es la impresión que da ahora mismo.
¿Tú quién crees que se va a cansar antes, el Madrid de Lasso o el Lasso del Madrid?
Pues fíjate, yo creo que va a ser el Madrid antes de Lasso, porque yo creo que en un club de estas características, a pesar de que haya demostrado los 9 años, siempre hay que decir que en esos 9 años siempre ha habido algún título. Digamos que si hubiera un año en blanco, yo no sabría si habría la suficiente paciencia en un club de estas características para mantenerlo.
De hecho, eso es lo que le costó caro a Xavi Pascual, ¿eh?
Efectivamente, porque luego ya podemos hablar que si el juego está, que ese juego es jugar, pero en clubes como Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, lo que manda es que a final de temporada tú pongas algo, lo que sea, algo encima de la mesa, porque si pones algo, por ejemplo, una Copa del Rey, siempre puedes decir, bueno, pues es que el equipo está en proyección, está y va ganando cosas, que fue una de las claves de Lasso. Si te fijas, en el principio cuando entró, que todo el mundo decía barbaridades de que se pusiera un entrenador así con tan poco bagaje, pues esa Copa del Rey es la que él siempre dice como uno de los títulos que más cariño tiene, esa la que se ganó ahí en Barcelona.
En San Jordi, sí.
Sí, sí, fíjate, por encima de Euroligas y tal, es la de que más ilusión le dio, porque digamos que fue el espaldarazo. A lo mejor si ese partido no lo hubiera ganado Lasso, a lo mejor estaríamos hablando de algo completamente distinto, de un cambio de historia bestial.
Pues desde ahí son 18 títulos, ni más ni menos, 2 Euroligas, una Copa Intercontinental, 5 Ligas, 5 Copas del Rey, 5 Supercopas en la que es ahora su novena temporada, que no está nada mal, ¿eh?
Vamos, que traje 2 sin aire, para decirlo.
Un poquito, sí.
Tú fíjate, la verdad que sí, no hay más que decir, el bagaje es excepcional, el estilo de juego es muy bueno y yo creo que por encima de los títulos, pero aunque no sea lo que realmente vale, es conseguir que un palacio pues tenga entradas de 10.000 personas, que la gente se ilusione y que muchas veces se haya puesto incluso de ejemplo positivo por delante del fútbol. Cuando han venido, pues siempre se dice, joder, que mira a los chicos de baloncesto cómo sí que luchan por cada pelota, como tal. Yo creo que eso es muy estilo Lasso lo que se ve en ese equipo.
Bueno, pues la victoria de ayer ante el Kimki, la 500 de Lasso con el Madrid, un equipo que parece que Javi caza el vuelo en Europa después de un inicio con ciertas dudas, ¿no?
Bueno, es que la Euroliga es una competición que yo este año la veo la más difícil, vamos, a un nivel altísimo. O sea, tú, por ejemplo, tú te puedes plantear un equipo como el Asvel, que parece que va a ir de invitado de piedra, y ayer fue Anadolu el único que fue capaz de ganarle en su cancha. Y, por ejemplo, Valencia Basket parecía que estaba y ahora ya lleva 2 o 3 victorias seguidas. Bueno, yo creo que todo requiere un acoplamiento, todo requiere adaptarse a una competición muy, muy difícil, compaginarlo con la ACB, pues tiene su grado, y yo creo que al final, pues bueno, pues solamente tienes que mirar cómo está Fenerbahce. Yo creo que al final el Real Madrid estará arriba, el Barcelona estará arriba, el Fenerbahce también subirá, pero evidentemente no como al principio, que te plantabas con 4 o 5 derrotas nada más. Yo creo que los 8 van a tener, yo creo que si no andan por las 10 derrotas para arriba, poco va a faltar.
Y ya que tenemos hoy tenemos el básquet al día, Javi, para acabar, aprovecho. ¿Qué se dice en la Casa Blanca? ¿Se comenta algo de la polémica del médico o no?
No, bueno, la verdad es que no ha habido bastante cierre con el tema. Yo creo que es un tema que verdaderamente, encima, como ha salido del propio Real Madrid Televisión, quieras que no, pues no se ha dicho absolutamente nada, no ha habido comunicado del Real Madrid, solamente el propio doctor es el que ha pedido disculpas. Bueno, pues fue una circunstancia que no fue en el vestuario del Real Madrid, fue fuera, o sea, la salida justamente del vestuario, en el pasillo que hay cuando ya bajas para entrar en la pista del Withing, que, pues bueno, fue ese momento en que nada más que estaban allí las cámaras y que, a ver, yo evidentemente está mal, es una cosa muy reprobable al doctor Miguel Ángel, eso está clarísimo, que tenía que haberse hecho dentro de un vestuario, pero como se harán 100.000 cosas dentro de un vestuario, tanto del Barcelona, del Madrid, del Baskonia, como del Villatempujo de arriba. Y yo creo que el mayor error pues fue hacer eso fuera, y luego ya, pues evidentemente, en el momento que haga fuera, cualquiera que lo grabe, no Real Madrid Televisión, cualquiera que podría haber estado por allí, sí, sí, pues ya eso se viraliza y, sin quitarle la culpa que tiene Miguel Ángel, yo creo que a lo mejor el tema se ha extendido un poco más de la cuenta. Luego ya veremos en qué queda la cosa.
Exacto, veremos qué decisión toma la Euroliga al respecto. Por cierto, la afición del Madrid sigue muy caliente, no sé si demasiado caliente, y si seguirá igual de caliente con Mirotic, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso va a seguir manteniéndose en el tiempo. Luego ya veremos si de aquí a un par de temporadas la cosa se aviva o se pone. También tengo que decir que es verdad que muchas veces los fuegos se avivan muy rápido. Si, por ejemplo, sale Mirotic diciendo es que tienen a gente que no ha superado mi fichaje, pues quieras que no, eso también es un fuego. Si no, ya verás cuando vengan aquí que ahora tienen que venir. Sí. Hombre, pues yo creo que todo anima. Evidentemente nunca voy a decir que está bien insultar a un jugador, porque además, mira, te voy a poner un ejemplo, si me permites, que puso Alfonso Reyes muy bueno el otro
sí,
día.
Sí, muy bueno, ciertamente, muy bueno, sí, sí.
Excelente, es decir, no decimos nada porque se le llama rata y parece que tal, pero si, por ejemplo, fuera un jugador negro y dijéramos, le llamamos negrata o cosa de estas, o le llamáramos insulto, ahí sí que tendríamos poniendo, o le llamáramos mono, era el ejemplo que ponía.
Sí, exacto.
Es que estaríamos poniendo el grito en el cielo, y es que tiene una razón exacta, es decir, yo creo que insultar a un jugador debería quitarse ya de las canchas, y eso, pitar todo lo que se quiera, dar patas en el suelo cuando tiras los tiros libres, todo lo que quieras, pero ya una vez que se falta respeto, son cosas que no me gustan, y ojalá a Mirotic se le siga pitando en el Wizzing, pero todo se quede ahí y no se llegue ya a la descalificación personal.
Exacto, sin insultos. Javi Rodríguez, Planeta CB, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Oscar, un abrazo.
Doncs a l'espera de veure què passa en el Barça Fenerbahçe i el Baskonia Cheska d'aquest vespre. Ara mateix Efes i Milà són els líders amb 7 victòries. I a tot això, demà dijous ja es comença a disputar la desena jornada de l'Euroliga amb aquests enfrontaments. El Guiris, Estrella Roja, Alba Berlín, Olympiacos, Milà, Efes, València, Bàsquet, Kimki, i per divendres Bayern, Panathinaikos, Asbel, Fenerbahçe, Barça, Maccabi, Baskonia, Zenit i Real Madrid, Cheska. Per cert, compta amb els propers moviments que pugui fer i que farà l'Euroliga. De fet, el seu màxim responsable, Jordi Bartomeu, en un acte d'una roda de premsa a Milà, ha reconegut que prendran decisions importants en les properes dues setmanes, en la propera pròxima junta. Toca estar, sens dubte, molt pendents. I encara a Europa, l'Eurocup, 8a jornada. Avui la penya ha jugat a la pista del de Rusafaca, més tard de la gravació del Bàsquet al Dia, mentre que el Morvan Candor està jugant des de les 8 del vespre el seu partit contra la Virtus. Ahir l'Unicaja ja ha classificat pel top 16, perdia 91-80 a la pista del Galatasaray. I pel que fa a la Basketball Champions League, el Baxi Manresa segueix el seu idili amb la victòria a Europa a casa. A diferència del que succeeix a la Lliga Endesa, a Europa l'equip de Pedro Martínez suma un immaculat 4-4 al nou Congost de Manresa. Ahir victòria contundent contra l'Odenberg belga per 85-58. Pedro Martínez parla d'una victòria molt important per seguir fent passos endavant a Europa i per guanyar confiança també de cara a la Lliga Endesa.
Hem demostrat, jo crec, la superioritat que hem tingut sobre ells i hem fet bé les coses bàsiques del joc, de pressionar la pilota. Jo crec que en defensa hem estat bastant bé, una mica pitjor al tercer quart, que hem fet masses faltes, masses addicionals, però en general crec que hem fet una bona tasca darrere. I amb atac, pues, bueno, crec que bé, no? Jugant en ritme i diversos jugadors que han estat encertats, no? I bueno, pues, jo crec que és una bona victòria per mantindre les nostres opcions amb aquesta competició, que de moment la portem bastant bé i que també, pues, pugui servir per agafar una mica de confiança, no? Després de, bueno, pues, després de les derrotes que hem tingut, no? pues va bé per animar-nos una mica.
Doncs a veure si la victòria d'ahir contra l'Ostende, la quarta Europa, 4-4 al nou Congost, tercer ja del seu grup amb un 4-2, ajuda l'equip del Vallès a agafar confiança i anar cap amunt a la Lliga Endesa. Deixem a Europa i anem amb la NBA.
A Ràdio Estel.
La jugada ha salido como la teníamos preparada.
Bàsquet al dia.
Les debíamos un churro.
Òscar Merino.
Con mucha personalidad.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs com tots els dimecres arriba el moment de fer un cop d'ull a tot el que succeeix a la NBA, una temporada en la qual de moment estem veient com els històrics, les franquícies històriques, tornen a ser les grans protagonistes. Home, NBA del bàsquet al dia. Adri González, bona nit.
Què tal, bona nit?
Escolta, pels més nostàlgics, Aquí tenim els Lakers i els Celtics de nou dominant la NBA.
Sí, realment, si ens parem a pensar, doncs ja farà uns 10 anys, no, pràcticament, que no es dona aquest fet.
Imagina't.
Doncs, on van enfrontar-se a les finals de, en dos anys quasi consecutius, i bé, ara mateix, doncs, al capdavant, de forma doncs, bastant indubtable, no?, de l'NBA, de cada conferència, i més enllà de la nostàlgia, doncs, la bona notícia, sobretot dels Lakers, no?, que era un projecte que l'any passat, doncs, semblava entrar amb molta força, semblava que tornaven, no?, i van deixar bastant. Ara mateix, doncs, després del desplaç d'Anthony Davis, ja tornen a ser els Lakers que segurament esperàvem, amb el glamour de sempre, i amb un LeBron James d'un nivell espectacular. Sí que és veritat, doncs, que era un equip que venia d'una temporada decepcionant, però perquè s'esperava que fossin aspirants a l'anell, finalment es van quedar a mig camí, i ara aquest any, després d'algun canvi, doncs, sembla que reprenen aquesta inèrcia positiva, i bé, de moment, doncs, liderat l'est i amb bones sensacions.
És a dir, que aspiren a l'anell els Lakers?
Home, són els millors de l'Oest ara mateix, i crec que estem demostrant doncs, que no serà un equip com l'any passat, no? Que van arribar fins a quarts i ja es van desinflar. És un equip fet per guanyar l'anell. I al final, doncs, com a mínim, sabem que aspirants són i competiran guanyar-lo. Home, vivim a la mateixa temporada que jo crec que ha trencat amb el que teníem abans, no? Que eren uns Warriors extremadament forts, pràcticament sense competència. Ara tenim més d'un i dos equips, i de tres, doncs que podem veure que són capaços de guanyar-lo i que no tenim un favorit clar, no, encara.
Sí, exacte. Sembla que s'han repartit les forces a la NBA en diferents franquícies, totes optant a l'anell a aconseguir el títol de campions. Parlaves de LeBron James. Ha fet triple-doble, em deies, contra els 30 equips de la NBA.
Una bestiesa. És una bestiesa. El nivell i, sobretot, la maduresa, no? Un LeBron James que potser ja no té certes coses d'abans, però segueix sent un jugador extraordinari. I ara mateix, malgrat tot, a un nivell d'MVP, fent uns números i amb una superioritat doncs, insultant i demostrant que amb totes les presses del seu lloc doncs, torna a ser no?, capaç de liderar un projecte i portar-lo, de moment, doncs, com deies, liderar l'Oest, liderar l'NBA, i hi ha una conferència doncs, molt més dura que altres anys, no? Com ell havia estat sempre l'Est, ara l'Oest doncs, segueix demostrant que si no és el millor, és dels millors jugadors de l'actualitat.
I aquesta matinada, Adri, marcada pel retorn de Carmelo Anthony.
Sí, sorprenent, no?, perquè portàvem molt de temps dient a retirada, finalment algun equip va posar l'aparell, s'anirà a la Xina, s'anirà a Europa, què farà, no?, Carmelo Anthony. Després de molt temps esperant, doncs, tenim ja resolució, ha fet cap als Blazers, aquesta matinada, doncs, ha pogut debutar, i regular-me el tir, podríem dir mil coses més, però al final és la bona notícia que un jugador com Carmelo té una nova oportunitat, ara sí, toca aprofitar-la, no com altres vegades, doncs, que hem vist la Fandera Rockets, que havia estat jugador doncs, amb molt de talent encara, però que no s'havia encaixat dins un rol potser no tant de líder. Ara el Deixos, doncs, amb un pavador que encara es recupera, té l'oportunitat d'acoplar-se a un rol més secundari, i ara sí, doncs, aquesta tercera intent, doncs, a provar, no?, a ser un jugador doncs, més de segon pla, però encara molt destacat i que pot aportar bastant.
Doncs a veure si aporta i si també veiem el Pau aviat a les pistes. Ja aprofito, pregunto pels altres catalans, pel Riqui, pel Marc, com els veus?
Bé, en Riqui molt bé, la veritat. És una llàstima doncs, que a les darreres jornades doncs, hem vist o baixa per molèsties...
Sí, problemes a l'esquena.
Doncs, sí, a l'esquena. Que no l'han permès potser ser totalment regular, perquè ara que ha establert uns partits junts i sense molèstia, doncs m'ha fet un nivell doncs, molt, molt alt. I vaja, hem partits de 20 punts, de més de 10 assistències, està jugant molt bé, Ricky Rubio, i també els Sants. Llavors, esperem, no?, que hem vist que aquestes molèsties quedin de banda i pugui seguir desplegant el gran lloc que està fent i vaja, m'ajuda els Sants a seguir aquesta dinàmica que és molt positiva i realment una de les grans relacions de l'NBA. Marc Gasol, doncs, amb el tibaixos, segurament, a uns raptors que encara es mantenen en bona línia, que malgrat la baixa, no?, la que va generar, la gran baixa de la seva temporada, doncs estan mostrant-se competitius i, tot i no ser, doncs, potser tan aspirants com l'any passat, amb un Marc que, jo insisteixo, té un rol molt més secundari que Memphis, ens hem d'acostumar a veure'l no tan protagonista, però segueix sent clau dins d'un equip doncs, que ja va demostrar que el seu fitatge va encertar moltíssim.
Sí.
Tot i que d'aquí un temps potser encara rendeix millor, ara mateix doncs, és una pista clau.
I que defensa l'anell de la temporada passada. Un altre nom propi que vull posar sobre la taula, de fet n'hem parlat molt d'ell al llarg de dimecres rere dimecres, es tracta de Luka Doncic, fent trencant registres, 42 punts, 11 rebots, 12 assistències en els seus últims partits, o en un dels seus últims partits. Candidat a MVP, Adri?
Està a la llista. Jo crec que això és significatiu i molt... Podríem dir que és notori, no?, el que està fent Luka Doncic. El guanyarà? Segurament no. Serà just. Segurament que l'MVP doncs, vagi a un jugador, un equip amb més poder, amb millor rècord, però estarà a la llista, ja està de fet, i em sembla amb tota justícia. Està fent una temporada d'escàndol amb només 20 anys i demostrant doncs, que al final és un talent especial.
Clar, però és que, Adri, només està a la llista, sí. La seva segona temporada a la NBA, tenint l'edat que té, és escandalós.
És un jugador que no ha estat ni hora estar encara, recordem.
Clar, clar.
O sigui, al final, parlem d'un jugador de 20 anys, un nen de 20 anys, que...
Que fa el que vol, és que el veu jugar i fa el que vol.
És que hi ha jugadors que arriben al draft amb més edat que ell i no han ni debutat. I ell ja és candidat a MVP, per tant, és grandiós el que està fent. I, sense oblidar, que més enllà de les estadístiques, està portant els Mavericks, que per mi no és ni de bon tros dels millors 15-20 equips de l'NBA, l'està portant a playoffs de moment. A on ho és que, insisteixo, hi ha equips que encara han d'arribar al 100%, però està sent molt competitiu. Llavors, té molt de merda que està fent Doncic. Candidat a MVP, sí. Quan el guanyarà? Doncs segurament quan sigui arreglant aquest rendiment durant més anys i pugui doncs, tenir un equip que el permeti estar mínim top 4 de l'Oest. A partir d'aquí, doncs, home, ja sembla una realitat que en el futur, segurament, si es donen aquestes condicions, doncs podrem veure Doncic apuntar-se a aquest premi.
Per acabar, Adri, què ha passat amb Doc Rivers entre el pare i el fill? perquè és surrealista, eh?
Sí, jo crec que a casa potser ho han hagut de parar una altra vegada, perquè realment ha estat bastant còmic. No sé si ha portat alguna discussió més entre ells, però vaja, enmig del partit que enfrentava a pare i fill, doncs el fill, no?, va demanar tècnica i que expulsessin el seu pare després de protestar doncs, allàment alguna decisió. Insisteixo, no? Sempre tenim aquest apartat, no?, aquesta darrera a punt, on comentem les mil i una coses que deixa l'NBA i que sempre ens fan doncs, recordar que, malgrat que és un esport, sempre hi ha un moment per gaudir, no?, i per anècdota. I el cert és que és curiós perquè, a més, van compartir aquí els Clippers durant molt de temps, llavors la relació se suposa que és bona i no sé amb quina intenció doncs, Austin va potser picar son pare o intentar forçar aquesta tècnica, però la veritat és que més enllà d'això doncs, queda el moment còmic i segurament, doncs, com deia, no?, a casa prendria en comptes.
Doncs les coses que ens deixa la NBA anecdòtiques també que ens aporta cada dimecres l'Adri González aquí al Bàsquet al Dia. Adri, ho deixem aquí, fins al proper dimecres.
Fins dimecres, una abraçada.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Perfecto.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar, heu de saber que Juan Carlos Navarro, Laia Palau, la Selecció Femenina i la Gasol Foundation han estat reconeguts per la Reial Ordre del Mèrit Esportiu. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.